Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
27.000 anys llum de la Terra, o el que és el mateix, veure des de casa nostra un CD situat a la superfície de la Lluna. Per primera vegada s'ha aconseguit fotografiar el forat negre que hi ha al mig de la Via Làctia. La fita l'han aconseguit el Consorci d'Investigadors Event Horizon Telescope i és important perquè permet precisament confirmar que aquest forat negre existeix, ja que fins ara només havien intuït que hi era a l'observar estels que orbitaven al voltant d'un objecte invisible. El forat negre es diu Sagitari A perquè es troba a la frontera de les constel·lacions de Sagitari i Escorpi i és tan gran com tota l'òrbita del planeta Mercuri. Esquerra posa en dubte si es mantindrà l'acord amb PSC i els comuns per brindar el català a l'escola després que Junts per Catalunya se n'hagi despenjat. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Els tres partits sense Junts tenen prou força per aprovar la modificació de la llei de política lingüística.
Finalment, el topall del preu del gas serà de 48,8 euros al megawatt hora.
La mesura entrarà en vigor aquest divendres després que l'aprovi un Consell de Ministres extraordinari i la vigència d'aquest preu serà d'un any.
Les fronteres de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'obriran finalment la mitjanit del 17 de maig de forma gradual.
És una decisió que el govern espanyol considera com un pas més de la normalització de les relacions amb el Marroc.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça femení s'enfrontarà al Real Madrid a les semifinals de la Copa de la Reina.
El clàssic que jugarà el dimecres 25 de maig serà el primer partit de les blaugranes d'aquesta fase final de la Copa de la Reina. El Barça vol revalidar el títol de l'any passat i fer el pòquer aquesta temporada.
Uniseguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat que hem tingut aquests últims dies, però amb petites novetats, que avui es mostra sobretot en forma de núvols alts que afecten molts punts del país, però són núvols que l'únic que fan és emblanquinar una mica el cel i, per tant, no donen cap mena de precipitació. Estan creixent núvols també ara mateix cap a les comarques del Pirineu, però no donaran precipitacions. I el que sí que hem d'esmentar sobretot són les temperatures màximes altes, avui de 25 a 30 graus, tot i que el Pla de Lleida poden sobrepassar aquest valor i a punts de la costa no arriba als 25 a causa de la marinada. Però vaja, fa calor arreu de Catalunya, temperatures que són les típiques de començaments d'estiu. Petits canvis de cara als propers dies. Demà es mantindran aquests núvols els poc importants, però a la tarda creixeran núvols més abundants cap a les comarques del Pirineu i demà al Pirineu a la tarda sí que esperem ruixats i alguna tronada. El mateix passaria de cara a dissabte. Les temperatures els propers dies sense canvis importants, per tant, en general, entre els 25 i els 30 graus.
Esquerra posa en dubte si es mantindrà l'acord amb PSC i els comuns per blindar el català a l'escola després que Junts per Catalunya se n'hagi despenjat. Els tres partits sense Junts tenen prou força per aprovar la modificació de la llei de política lingüística. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. PSC, Esquerra i els comuns, sense el suport de Junts, sumen i poden aprovar la modificació de la llei. Però després del no de Junts per Catalunya, els republicans van amb peus de plom. De moment, no donen per fer que s'avinguin a fer-ho. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Marta Vilalta, diu que estan valorant si forcen o no la convocatòria d'un ple extraordinari la setmana vinent.
Seguirem parlant amb tothom, com hem fet aquests últims dies, i per tant, doncs, treballarem des de la búsqueda dels consensos i acabarem d'analitzar la situació per veure si realment doncs, seguim endavant amb aquesta llei o què fem.
El PSC i els comuns pressionen Esquerra perquè no faci com Junts i s'acabi despenjant de l'acord que ja tenen segellat. Alhora critiquen Junts, com també fa Esquerra, de prendre una decisió irresponsable i de jugar a tecnicismes de partit. Ho diuen Alicia Romero, del PSC, i Jessica González, dels comuns, en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
No es pot utilitzar el català com una arma llancívola i ens preocupa que alguns vulguin jugar i juguin amb el català a fer política.
Què més ha de passar perquè Esquerra Republicana s'adonin que amb aquest soci no pot anar ni a la cantonada? Llavors nosaltres ens afirmem en aquesta posició de defensar l'acord i de fer tot el possible perquè tiri endavant i que en tot cas és Junts, has de fer una contraproposta que no està fent de moment.
Junts per Catalunya no torna a pujar al carro del pacte perquè creu que el text ha fet d'esquenes a les entitats que defensen la llengua També perquè hi veu dubtes interpretatius sobre si realment es blinda el català com a llengua vehicular. Ho explica el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius.
Junts ha acordat no participar de cap reforma de la llei de política lingüística per dos motius. Perquè no té consens ni polític ni amb el sector i perquè no ha impedit una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les aules.
El partit intenta esquivar les crítiques treballant amb una nova proposta que també ha de servir per fer front a la sentència del 25% de castellà. Una proposta que per ara és totalment hermètica.
Encara al Parlament, Judit, la Cambra Catalana ha demanat la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, pels casos d'espionatge amb els vots a favor dels partits independentistes i l'abstenció dels comuns.
Llum verda la proposta d'Esquerra que demanava el cap de Robles. Els tres partits independentistes hi han votat a favor i els comuns hi han mostrat la seva complicitat abstenint-s'hi. Marta Vilalta, la portaveu dels Republicans, ataca la ministra per les seves declaracions al Congrés justificant l'espionatge.
Sobretot i especialment per les declaracions impròpies d'una dirigent d'un govern que es vol dir, que es vol definir democràtic. Perquè justificar l'espionatge perquè ens ho mereixem és tan escandalós com haver espiat. I també garanties de que no es tornarà a fer, no ho tornaran a fer. L'espionatge és una vulneració de drets.
Mentre que el PSC amb Jordi Terrades defensa l'espionatge perquè s'ha fet respectant la llei.
Que el Centre Nacional d'Intel·ligència no actua al marge de la legalitat, els hi agradi més o els hi agradi menys.
A la banda de la dreta s'oposen a la destitució de Robles i critiquen que el govern espanyol ja hagi fulminat la directora del CNI, Paz Esteban.
Gràcies, Judit. Finalment, el topall del preu del gas serà de 48 euros amb 80 cèntims al megawatt hora. La mesura entrarà en vigor aquest divendres, després que l'aprovi un Consell de Ministres extraordinari i la vigència d'aquest preu serà d'un any.
I aquest preu és lleugerament inferior als 50 euros al megawatt hora que s'havia anunciat. L'encarregat d'anunciar la mesura ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat que ha considerat que el topall suposarà una important protecció davant futures pujades als preus internacionals de l'energia i ha advertit que el context energètic actual marcat per la guerra a Ucraïna durarà temps.
I encara parlant del gas, una notícia que hem conegut fa molt poca estona, Rússia ha tallat el subministrament de gas a Europa a través del gasoducte polac Yamal. Ho ha fet a través de l'empresa de gas rus Gazprom.
El país també ho ha fet després d'imposar sancions contra diverses empreses estrangeres. Una d'elles és l'empresa propietària del tram polac del gasoducte Yamal a Europa, Europol Gaz.
I tornant a Espanya, el Partit Popular ha donat suport a l'executiu de l'Estat per poder tramitar la llei de seguretat estatal i tombar d'aquesta manera les esmenes a la totalitat d'Esquerra i Junts.
Aquesta reforma de la llei permet mobilitzar recursos estratègics públics i privats en situacions de crisi. Unides Podem també ha votat al costat del PSOE i de les formacions de dretes i les esmenes a la totalitat s'han rebutjat amb 299 vots en contra. En aquest sentit, el Partit dels Independentistes denuncien que aquesta reforma vulnera les competències de cada comunitat autònoma.
Les fronteres de Ceuta i Melilla amb el Marroc obriran la mitjanit del 17 de maig de forma gradual, una decisió que el govern espanyol considera com un pas més de normalització de les relacions amb el Marroc.
Aquests passos estaven tancats des del març de 2020. A partir del 17 de maig es reobriran els passos de Tarajal i de Benianzar pels ciutadans residents a la Unió Europea i per aquelles persones autoritzades a circular per espai Schengen. A partir del 31 de maig podran ingressar a territori espanyol a través dels mateixos passos els treballadors transfronterers legalment reconeguts així com aquells que, per caducitat de la targeta que els acredita, han obtingut un visat específic per a Ceuta i Melilla.
La Fiscalia Anticorrupció ha arxivat la investigació pel pagament de comissions a Joan Carles I en la construcció de la B de la Meca.
En la causa investigaven els contractes, però no el rei emèrit, ja que en aquell moment era inviolable. La investigació es va obrir arran dels àudios entre l'examant de l'emèrit, Corina Larsen, i l'excomissari, José Manuel Villarejo. Anticorrupció va obrir les diligències del desembre del 2019 per mirar d'aclarir la destinació de 80 milions d'euros que, segons l'empresària alemanya Corina Larsen, s'haurien repartit per l'adjudicació de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles el 2011.
Per cert, que el Congrés dels Diputats, Podem, els nacionalistes i els independentistes han fet una petició perquè es faci una investigació sobre les anomenades clavegueres de l'Estat.
Els 8 grups parlamentaris, Podem, Esquerra, Junts, Bildu, PDeCAT, CUP, BNG i Compromís, reclamen que s'aclareixi la relació de l'excomissari José Manuel Villarejo amb la policia, així com mesures que ha pres el Ministeri d'Interior sobre les presumptes irregularitats de Villarejo. També reclamen mesures per evitar el que anomenen trames d'espionatge irregulars. N'ha parlat el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
gracias a saber si sigue habiendo cuerpos policiales en este país que de forma absolutamente descontrolada están espiando a gente simplemente por sus ideas. Aquí hemos tenido señores como Villarejo, García Castaño, grandes prohombres de las cloacas del Estado que lo han reconocido.
Rufián ha defensat que cal saber si es continua espiant gent per les seves idees.
El Tribunal Suprem preveu admetre en les properes setmanes els recursos que es van presentar contra els indults als líders independentistes.
Després d'un canvi de majories al Tribunal, el Suprem està estudiant modificar la seva decisió inicial de negar els recursos contra els indults que van presentar diversos partits i associacions. Tot i així, la decisió de tornar a admetre a tràmit els recursos no condiciona una possible sentència final favorable a revocar-los.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts, amb Diana Silva.
I a nivell internacional, Finlàndia ha fet el primer pas per entrar a l'OTAN. El president i la primera ministra del país han confirmat que la setmana que ve Finlàndia demanarà formalment entrar a l'Aliança Atlàntica.
La intenció és fer-ho conjuntament amb Suècia, que encara està a la recta final del seu debat intern, però tot apunta que també s'acabarà decidint en el mateix sentit. Amb aquesta decisió, Finlàndia trenca la seva estratègia de defensa de no alineació que manté des de la Segona Guerra Mundial per evitar atacs russos.
De fet, Rússia ja ha qualificat d'amenaça el posicionament que han emès aquest dijous les principals autoritats finlandeses.
A través d'un comunicat, el Ministeri d'Afers Exteriors rus ha avisat que prendrà les mesures necessàries i que Helsinki ha de ser conscient de la responsabilitat i les conseqüències d'aquest moviment. El cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Oleksandr Zoma, ha afirmat que tot anirà bé, que els russos no els posaran les coses fàcils per entrar-hi i ha posat d'exemple al seu país.
Tenemos que entender bastante bien claro que Ucrania está resistiendo a un enemigo muy, muy bien preparado, con muchísimos recursos. Los rusos tenía estos planes y por eso sofocaron nuestra estabilidad de varios mecanismos.
Zoma també ha sentenciat novament que el que està fent al seu entendre Putin a Ucraïna és un genocidi contra els ucraïnesos matant civils i atacant els corredors humanitaris.
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona demana que es mantinguin els contractes de reforç que es van fer en temps de pandèmia.
La vocal de Ciutadania d'aquesta entitat, Paloma Amil, assegura que els contractes de les infermeres són baixos i critica la diferència que hi ha entre els centres públics i privats. N'ha parlat al programa Al Matí a Ràdio Estel.
Demanem que s'equiparin, no, els contractes de les infermeres a la categoria 2, que és la categoria que ens correspon per ser graduat. Amb això, amb unes condicions laborals de contractes més estables, possiblement estalviarien fugues, no, de professionals d'altres països.
Amil ha recordat que a Espanya la formació d'infermeres és la de les més importants d'Europa i ha remarcat que no té sentit no vetllar o no lluitar perquè els professionals del sector es quedin al país i no hagin de marxar fora per tenir millors condicions laborals.
Per la seva banda, el Departament de Salut destaca que en els darrers dos anys s'han contractat 3.400 infermers.
La directora de Professionals de Salut, Montserrat Gea, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, assenyala que ara el repte és estabilitzar aquests increments fent contractes fixos a 6.800 infermeres en els pròxims dos anys i garantint que es cobriran les més de 8.000 jubilacions que tenen previst que es produeixin a curt termini.
El telèfon de prevenció del suïcidi, el 024, ha atès més de 1.000 trucades en el seu primer dia de funcionament a Espanya.
El 2020 les tentatives de suïcidi van augmentar un 30%. De fet, unes 4.000 persones es van suïcidar i entre 80.000 i 100.000 ho van intentar. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha presentat aquest nou pla de salut finançat amb 100 milions d'euros que es desglossaran d'aquí al 2024 en els pressupostos de l'Estat, dels quals el 80% es transferirà a les comunitats autònomes.
A Europa ha superat la barrera dels 100 casos d'hepatitis aguda en infants. L'origen de la malaltia continua sent incert i la majoria dels casos es concentren a Itàlia, que en té 35 de registrats.
A la resta d'Europa, Espanya ocupa el segon lloc del rànquing amb 22 casos i al món ja s'han notificat més de 400 i hi ha 11 morts. Per la seva banda, la comunitat científica continua estudiant les causes d'aquesta malaltia, tot i que hi ha diverses hipòtesis obertes, alguns indicis apunten a un adenovirus F41.
La xarxa aerobiològica de Catalunya preveu una primavera amb nivells alts de polen, tot i que podrien tenir una durada més curta de l'habitual.
En una entrevista del Tot anirà bé de Ràdio Estel, Jordina Belmonte, coordinadora d'aquesta xarxa, ha explicat que l'al·lèrgia al polen afecta un 25% de la població.
El pol·len és necessari i el que ens passa és això, que hi ha tot un seguit de plantes molt abundants al paisatge i que a vegades no són tan abundants, però ens les posem com ornamentals a dintre les ciutats, que emeten aquestes quantitats importants de pol·len i que hi ha persones que reaccionen contra les proteïnes.
Belmonte també ha denunciat que la manca de recursos fa perillar aquesta xarxa aerobiològica de Catalunya, entitat que estudia i registra la diversitat i els nivells de pol·len a Catalunya i que ofereix informació setmanal als que pateixen al·lèrgia.
Per cert, que l'àrea metropolitana de Barcelona ha activat un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules a causa d'una intrusió de pols africana i també de la concentració d'un aire que s'ha mantingut molt quiet durant els darrers dies.
Durant la jornada d'ahir, dues estacions de la xarxa de vigilància i predicció de la contaminació van superar el valor màxim de tot el dia amb una clara la tendència a mantenir-se així de cara a demà. Les condicions meteorològiques actuals marcades per un anticicló que es manté des de l'inici de setmana afavoreixen la concentració de contaminants a les capes baixes. L'entrada de vent del sud ha arrossegat pols sahariana cap a casa nostra, que juntament amb aquesta gran concentració d'humitat al litoral ha elevat els nivells de contaminació.
La Fiscalia del Tribunal Suprem ha obert diligències per la denúncia que va presentar Manos Limpias contra Gabriel Rufián per la revelació de secrets després de la compareixença a porta tancada de l'exdirectora del CNI sobre el Catalan Gate.
Fons del Ministeri Públic ho confirmen, però remarquen que és el pas procedimental habitual quan es registra una denúncia i que aquesta obertura de diligències es fa sense entrar a valorar-ne el contingut. Ara la Fiscalia valorarà si la denúncia té prou base per investigar penalment el portaveu d'Esquerra al Congrés o si s'ha de procedir a arxivar-la.
Presó provisional i sense fiança pel detingut relacionat amb el tiroteig mortal de dilluns a Salou.
Es tracta d'un home de 32 anys i la policia el va agafar després que alguns testimonis l'immobilitzessin. L'arrestat portava una pistola amagada al turmell i els agents l'acusen d'un delicte d'homicidi i tinença il·lícita d'armes. Tot i així, la policia també busca dues persones més, el principal autor i un còmplice. Els fets van passar en una zona d'oci de Salou, on diversos testimonis van veure com tres persones disparaven contra la víctima de nacionalitat francesa i que després fugien. La investigació continua oberta.
La Guàrdia Civil descarta la mort violenta de la dona que va ser trobada morta al març al port de Barcelona.
Les proves indiquen que la víctima es va precipitar pel pont de la Porta Europa de manera accidental o per suïcidi. D'aquesta manera, els investigadors descarten l'agressió física o sexual de cap mena i neguen la participació de cap altra persona en l'incident. També han identificat a la víctima. Es tracta d'una dona de 42 anys brasilera.
Tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya estan investigant l'origen d'una intoxicació alimentària amb una cinquantena d'afectats en una casa de colònies de la comarca de la Selva.
La intoxicació es va produir ahir i ha afectat un grup d'escolars de Barcelona format per 57 infants d'entre 5 i 6 anys, 8 mestres i 6 monitors. Els afectats han tingut vòmits, mal de panxa i diarrea. Tots han rebut l'alta entre aquesta nit i a primera hora del matí.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
Us ho dèiem en portada. Per primera vegada s'ha pogut fotografiar el forat negre que hi ha al mig de la Via Làctia. Del forat negre que s'anomena Sagitari A ha permès, l'ha aconseguit el Consorci d'Investigadors Event Horizon Telescope i permet precisament confirmar la seva existència, ja que fins ara només l'havien pogut intuir.
Els descobridors expliquen que l'observació d'estels orbitant al voltant d'un objecte invisible, compacte i molt massiu en el centre de la galàxia suggeria que es tractava d'un forat negre i la imatge d'avui en proporciona la primera prova visual directa. A la imatge l'estel sembla petit, però en realitat és tan gran que ocuparia tota l'òrbita del planeta Mercuri. Es troba a 27.000 anys llum de la Terra i la imatge que s'ha obtingut amb el telescopi és el que equivaldria a observar, de fet, des de la Terra un CD situat a la superfície de la Lluna. Aquesta font de radioones del centre de la Via Làctia s'anomena Sagitari A o Estel Sagitari A perquè es troba a la frontera de les constel·lacions de Sagitari i Escorpí i és allà on es situaria aquest forat negre supermassiu que té una massa de 4,3 milions de vegades superior a la del nostre Sol.
I acabem amb els esports, Carla. El Real Madrid serà el primer rival del Barça femení a la fase final de la Copa de la Reina, que jugarà al Corcón d'aquí a dues setmanes.
El Barça s'enfrontarà al Real Madrid a les semifinals d'aquesta Copa, que jugarà el proper dimecres 25 de maig. L'altra semifinal enfrontarà l'Sporting de Huelva i el Granadilla Tenerife el dimarts 24. La final es disputarà el diumenge 29 a 11:45 del matí a l'estadi Santo Domingo de Alcorcón, que té una capacitat per 5.100 espectadors, una data que, per cert, ha portat polèmica, ja que l'equip masculí té partit el mateix dia. Les blaugranes busquen revalidar el títol aconseguit la temporada passada i culmina aquest any amb un pòquer de títols. De fet, aquest cap de setmana poden aconseguir la Lliga perfecta contra l'Atlètic de Madrid, ja que si guanyen aconseguirien un ple de victòries i el màxim de punts possibles.
Abans, però, dissabte 21, les blaugranes jugaran la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió, a Turí, un esdeveniment que mobilitzarà gairebé 15.000 seguidors blaugranes.
Febre per les entrades per aquesta final de la Champions. Les que el club ha posat a la venda estan esgotades, però encara es poden adquirir a través de la pàgina web de la UEFA. Es preveu que uns 15.000 aficionats omplin les localitats de l'estadi de la Juventus, que té una capacitat per 41.500 espectadors. Per aquest esdeveniment, l'Ajuntament de Barcelona i el Barça estan treballant per posar una pantalla gegant per veure aquesta final, tot i que encara no se sap la ubicació en què es trobaria.
A tot això, la jugadora del Barça, Melanie Serrano, podria anunciar el final de la seva etapa al Barça.
Serrano ha convocat una roda de premsa per demà divendres. La jugadora andalusa de 32 anys porta al Barça 18 temporades i s'ha convertit en la jugadora que més partits ha jugat amb la samarreta blaugrana. En aquesta última temporada ha jugat 30 partits en total i ha marcat 3 gols. La lateral, que acabava el contracte l'any passat, va renovar amb el Barça per un exercici més, que ha sigut el d'enguany.
I el primer equip del Barça masculí, el central Eric García, té una lesió al dit polze de la mà dreta i haurà de passar per quiròfan.
Un contratemps més per Xavi Hernández, que també té les baixes a la defensa de Gerard Piqué i Ronald Araujo. Eric García serà intervingut demà divendres i serà llavors quan s'especificarà el temps de baixa del jugador. A falta de 2 jornades per finalitzar la Lliga, Eric García podria perdre's, doncs, el que queda d'aquesta temporada i tornar a la temporada vinent. El central es va fer mal a la mà en una caiguda durant el passat partit contra el Celta i, tot i aquesta lesió, Eric García ja era baixa per aquest partit contra el Getafe per sanció.
L'Espanyol s'assegura la permanència, tot i perdre i contra l'Alavés per 2-1, gràcies a l'empat entre el Sevilla i el Mallorca.
L'Espanyol salva la categoria amb un gust agradós després d'encadenar 5 jornades sense sumar els 3 punts. El Mallorca només ha sumat un punt després d'empat a 0 contra el Sevilla i, per tant, es manté a la 18a posició a la Lliga, que és la primera posició de la zona de descens. Un empat que també va aprofitar l'Atlètic de Madrid, que amb la victòria per 0-2 davant l'Elx es col·loca en tercers a la classificació i per tant s'asseguren la Champions de l'any vinent. Avui es tanca aquesta jornada 36 de la Lliga amb els partits de la Real Societat contra el Cádiz a les 7, el Rayo Vallecano contra el Villarreal a les 8 del vespre i el Real Madrid Llevant a 9:45.
En bàsquet, el base català Albert Oliver ha anunciat la seva retirada a finals d'aquesta temporada.
Oliver, de 43 anys, és el jugador en actiu més veterà de tota la Lliga ACB, actualment juga a l'Obradoiro, que, de fet, ahir va certificar la salvació a la categoria després de superar la penya 78-84. Durant la seva carrera ha defensat la samarreta precisament del Joventut de Badalona, també del Girona, el València, el Lleida, amb qui va aconseguir l'ascens a la Lliga ACB i, com també ho va fer quan jugava al Manresa.
L'Uni Girona ha renovat Rebecca Garner, MVP de la Lliga, per 2 temporades més.
La jugadora més preuada de la Lliga femenina Endesa ha renovat amb el club gironí després de fer una molt bona temporada amb l'equip en aquesta temporada, en la que ha aconseguit 14,7 punts, 5,7 rebots i 2,2 assistències i una valoració de 18,4 punts per partit a la Lliga i, de fet, unes xifres molt semblants també a l'Eurolliga. L'Uni Girona passa, de fet, per un moment de canvis després de la marxa del tècnic Alfred Julba i també de les jugadores Júlia Resingerova i Frida Eldebrink, que tenen un 9,4 de valoració en 24 minuts de mitjana i és una pèrdua per l'equip que afecta molt de cara a la temporada que ve.
En handbol, ja es coneixen els emparellaments de la Final Four de la Lliga Sobal.
El Barça jugarà contra el Logroño i el Freaking Granollers ho farà contra el Bidasoa Airun. Aquesta final a 4 es disputarà el primer cap de setmana de juny a Saragossa, al pavelló Príncep Felip. Els dos equips han quedat emparellats en diferents parts del quadre, el que vol dir que podria haver-hi una final catalana.
I acabem amb tennis perquè aquesta tarda a les 7 Rafa Nadal es juga l'eliminatòria dels vuitens de final del Master 1000 de Roma.
Nadal, que és número 4 del món, buscarà una plaça pels quarts de final d'aquest torneig contra Shapovalov, que és número 16 en el rànquing ATP. Els ja classificats per aquesta quarta ronda són Zverev, Tsitsipas, Auger Aliassime i Jannik Sinner. Pel que fa al quadre femení, Paula Badosa també buscarà aquesta eliminatòria dels vuitens de final a 8:45 del vespre contra Kasatkina.
Avui fa 13 anys que va morir Antonio Vega. Amb Nacha Pop va triomfar durant els anys 80 amb temes com El sitio de mi recreo o aquest Chica d'ayer que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 58 49. Fem del teu viatge una gran experiència.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de fins socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
Tot anirà bé també a les xarxes. Busca'ns com Tot anirà bé Estel a Twitter i Instagram i serem tots teus. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.